Parlem en situació de és multifactorial també, però se'm venia al cap per començar el canvi climàtic, però no només és qüestió de canvi climàtic, és qüestió de cura, és qüestió de rebre l'herència, tot el mal que s'ha fet durant els darrers anys. Però quina és la situació dels aiguamolls? En aquest cas penso al Parc Natural d'Aiguamolls de l'Empordà, per exemple, o dels aiguamolls en general, de tots els que tenim a Catalunya. Parlem amb el professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, el Daniel Bosch. Daniel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, estem parlant d'una situació cada cop més delicada dels aiguamolls, per moltes qüestions. Sobretot suposo que el canvi climàtic seria una de les primeres que cada cop guanya més llocs, no?, la posició.
Ja fa anys que des del món científic s'estan fent revisions sobre la problemàtica no només del ecosistema en si, sinó de la seva biodiversitat. Els aiguamolls, en general, són ambients molt importants per la seva biodiversitat, perquè malgrat que són de petits comparats amb altres biomes o amb altres ecosistemes, aporten un percentatge de biodiversitat molt important. I el que s'està veient és que s'està degradant molt aquesta biodiversitat, especialment en les zones com els aiguamolls, diguem-ne, zones petites, estanys petits, o zones, diguem-ne, de poca fondària, les quals juguen un paper que fins ara havia estat una mica menys tingut i que darrerament s'ha vist que és molt important. No només es veuen afectats pel canvi climàtic, sinó que ells poden ser un mitigador dels efectes del canvi climàtic. Però, clar, això dependrà, com sempre, de com els gestionem, de com volem que funcionin. Si els estem fent desaparèixer, o si, d'altra banda, els estem gestionant de tal manera que funcionin malament, que funcionin amb les seves, diguem-ne, pautes normals, doncs, evidentment, no ens ajudaran a mitigar, sinó tot el contrari, potser encara ajudaran a fer més gros el problema de l'emissió de gasos a l'atmosfera.
Com es cuida, com es gestiona un aiguamoll de forma correcta?
Bueno, bàsicament és intentar conèixer com funciona i intentar que el seu funcionament sigui el més proper al funcionament natural. Això està molt bé, teòricament sí.
En cinc minuts, perdó, en un què? Com funciona un aiguamoll?
Bueno, clar, el problema és que tenim diversos tipus d'aiguamolls. Primer de tot hem de saber com hi arriba l'aigua. Aquesta aigua, pot ser, depèn del quin aiguamoll estem parlant, bàsicament estem parlant de la pluja. Clar, aquí tenim coses que ja no podem controlar, per això deia que és fàcil dir que hem d'aconseguir que funcionin com funcionen, però hi ha coses que s'han canviat que ja no tornaran enrere. De la pluja abans has parlat del canvi climàtic, seria un tema, però hi ha altres coses que no depèn del canvi climàtic. Per exemple, a la zona de Doñana, que tenim una de les zones humides més importants de la península ibèrica, doncs també hi ha una part important d'aigua subterrània. Aquesta aigua subterrània no és que hagi disminuït pel canvi climàtic, sobretot ha disminuït per una extracció massiva que estem fent per usos d'urbanització de zones o d'altres usos que tenen les persones. Llavors, clar, aquí el que tenim és que l'aigua ja no hi arriba, ja tenim un problema de l'arribada d'aigua. En altres casos, doncs, per exemple, hi ha hagut les tables de Daniel, una altra zona humida molt important a la península.
Correcte.
L'extracció per regadiu també ha sigut molt important. I llavors, les solucions que a vegades s'han plantejat poder no han estat les més idònies. Per exemple, en aquest cas, va ser portar aigua d'un riu. Què passa? Doncs clar, que no totes les aigües són iguals, malgrat que ens ho poden semblar, no són totes iguals. Les aigües porten una sèrie de característiques químiques associades i no totes les espècies hi poden viure. Llavors, si nosaltres tenim unes aigües que ni diguem, el nom que fem servir nosaltres és, diguem-ne, pocs nutrients. Diguem-ne, aigües que són amb poca quantitat de nutrients, hi poden viure determinades espècies que són molt sensibles. Si tu hi portes aigües amb més nutrients, encara que no siguin molts, però siguin més, aquestes espècies ja no hi podran viure. I moltes vegades aquestes espècies tan sensibles també són espècies úniques o rares, per dir-ho així, i per tant, a les que les perdem, estem perdent una biodiversitat global. Llavors, per exemple, a les taules de Daniel, quan s'hi va portar aigua, no s'hi va tenir prou cura, el problema era que les aigües no s'assequessin. Bueno, a vegades que s'assequi una zona humida mediterrània tampoc és un problema tan greu, perquè ja pot ser que tinguin una recurrència de l'assecatge. El problema és quan aquest assecatge és molt constant degut a la nostra acció. Ens van portar aigua. Aquesta aigua no era com la que hi havia i el canvi que va suposar és que teníem a les tables de Daniel unes espècies, una comunitat singular, única, i va ser substituïda per espècies, per comunitats més banals, més que trobem a tot arreu. Clar, aquí el que hem fet és perdre biodiversitat.
Als aiguamolls catalans passa exactament el mateix? O estan en una situació semblant?
Sí, 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 han tingut... Home, s'han anat millorant les coses, però sí que hi ha hagut moments en els aiguamolls que l'aigua que s'hi portava poder no era la més adequada, això es va corregir. Es va construir, per exemple, l'estany Europa, per tal de que arribi aigua de depuradora. Que les depuradores el que fan és ja reduir aquesta càrrega orgànica, però clar, no fan miracles. Per tant, encara l'aigua porta una certa càrrega orgànica. I el que ha d'entendre la gent és que en els aiguamolls, les aigües típiques d'aquestes llacunes que tenim al litoral, a vegades tenen molt i molt poca càrrega de nutrients. Per tant, per poc que hi posem, les podem canviar. Podem canviar el funcionament d'aquests ecosistemes. Llavors, clar, construir coses com filtres verds, és a dir, un estany que rebi les aigües de depuradora, i llavors allà també continuï aquesta disminució de nutrients abans que aquesta aigua arribi a les zones humides, o bé aquesta aigua que vagi a algunes determinades zones humides, però no a tot arreu, són alternatives que hem anat aprenent al llarg dels anys. Els aiguamolls, no només els de l'Empordà, les zones humides catalanes, de tenir en compte que també estan sotmeses a altres aspectes que són de mal controlar, per exemple, la pluviositat. Darrerament, perquè la gent no associï la situació actual, que és deguda a una manca de pluja, portem un 2020 molt sec, i aquest inici de 2021 molt sec, i aquest inici del 2022 tampoc sembla que tingui amb molta pluja. Clar, tota aquesta entrada d'aigua, si a més les extraccions no paren, o al contrari, jo sempre faig el mateix símil, quan extreu més un pagès? Quan hi ha manca d'aigua. Per tant, quan hi ha manca d'aigua, els ecosistemes no només no reben la que rebien normalment, sinó que
treuen
aigua.
Més aigua.
I, per tant, tenim un problema sobrevingut, per dir-ho així.
Igual la pregunta que faig ara per acabar és massa catastrofista, però estem condemnats a veure desaparèixer els aiguamolls?
Home,
a bona part d'Espanya i de Catalunya, sí.
Bueno, esperem que no. A veure, sí que és veritat que algunes prediccions de pujar al nivell del mar... Estem parlant dels aiguamolls litorals, ara, perquè, clar, després de totes les zones humides interior, que això ja tindrien uns altres problemes, dels que ara et comentaré. Però sí que és veritat que, clar, en principi, la pujada al nivell del mar, tot el que podríem pensar és que els ecosistemes anirien retrocedint, és a dir, allà on tenim les dunes passaria a estar més terra endins, al rere d'una, per tant, aniria també més endins, etc. Però aquest moviment, especialment al litoral mediterrani, en molts de llocs ja no el podrem fer, perquè les persones hem ocupat aquesta primera línia de costa, i quan puja el nivell del mar, aquests ecosistemes no tindran on de moure's. Per tant, els perdrem. Per tant, sí que pot ser que en part alguns es perdin. Jo sospito que moltes zones no, i a més ara s'estan posant mesures i estan gestionant aquests ambients per tal de preveure aquestes situacions que, malgrat que mitiguem una miqueta el canvi climàtic, sobretot el que hem de fer és adaptar-nos perquè sí que ens ve a sobre el canvi climàtic i els seus efectes. Per tant, sí que hi haurà, suposo que es pensaran en zones en les quals aquests ecosistemes podran anar, diguem-ne, més a l'interior, però amb altres, torno a dir, en el cas del litoral mediterrani, amb un, diguem-ne, sobreconstruït que està, amb la pressió exagerada i excessiva que hi hem fet, doncs és complicat, en alguns punts, trobar-hi una solució en aquest efecte de la pujada al nivell del mar.
Doncs, Daniel Boix, professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i haver-nos donat aquestes explicacions molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos, vaja.
Una abraçada forta, cuida't.
Igualment.